14 minuts, acabem la segona hora del Sant Cugat a fons, no tot el Sant Cugat a fons, però de moment jo, Marc Casanovas, ja he posat el barret d'Indiana Jones, no sé tu com ho tens.
Jo ja saps que sempre vaig vestit d'explorador els divendres, perquè déu-n'hi-do el que ens espera. Avui, si et sembla, viatjarem fins al 1803 a Washington, i ja que no saps qui ens espera allà.
Suprema.
Doncs ni més ni menys que el tercer president dels Estats Units d'Amèrica, el senyor Thomas Jefferson. Comencem, va.
Fantàstic. Quin ambient,
Quin inici, eh?
Sí, sí, sí.
I és que un cop situats en aquest 1803, el president Jefferson, és una ànima curiosa on hi hagi, demana al cartògraf del govern que li presenti un mapa actualitzat del continent. Poca feina, també, no?
Sí, doble, no sé on soc, encara.
Exacte, doncs, escolta, porta'm un mapa. Diu, una vegada que el cartògraf té el mapa a punt, li presenta, Jefferson veu que tota la zona oest d'Amèrica del Nord està completament buida fins a arribar al Pacífic. O sigui, no hi ha dibuixats ni rius, ni muntanyes, ni res. Es tracta d'una taca, una gran taca blanca al mig del mapa. I clar, aquí el pobre cartògraf, doncs, clar, tens el senyor president dels Estats Units mirant-te amb aquella cara de dir, escolta, i això? I clar, i el pobre diu, és que es tracta d'una zona conjuntural. Diu, és que se'n poden fer mil suposicions del que hi ha, però que mai ningú ha aconseguit creuar el continent.
Caram.
I diu, que hi havia tantes suposicions, pensa que hi havia teories per tots els gustos, des de volcans en erupció, fins a animals prehistòrics com els mamuts, o fins i tot els dinosaures, encara, o terres riques en minerals i llargs camps on conrea. O sigui, que cadascú podia dir la seva. Mm-hmm. Al mateix temps que tot això, Estats Units què fa? Compra a França, la França de Napoleó, ni més ni menys, una immensa extensió de terra que es tractava de Louisiana, que en aquell temps no és la Louisiana que coneixem, sinó que ocupava més de 5 estats de l'actual Nord-Amèrica, i que en aquells moments era igual a l'extensió del mateix país. Per tant, Estats Units passa de la nit al dia a duplicar el seu territori. Però què passa? Mm-hmm. Perquè aquí hi ha un problema, perquè Estats Units compra i no sap què compra.
Ah.
Perquè compra Louisiana sense saber què hi ha en bona part d'aquesta terra. A més, els geògrafs de l'època mantenien la teoria que hi havia d'haver dos grans rius que comuniquessin l'oceà Atlàntic i el Pacífic, i si aconseguien fer aquesta troballa suposaria una revolució i un gran èxit per les relacions comercials d'Estats Units, perquè podrien creuar d'un oceà a l'altre a través del continent pels rius. D'aquesta manera, no sé si ho veus per on vull anar a parar, Sergio, però em sembla que ja tenim posades les bases d'aquesta nova aventura.
Per tant, la cosa és que hem de creuar els Estats Units d'Amèrica.
Exacte, i descobrir si existeixen aquests rius, que són els geògrafs, que clar, des de casa es veu molt fàcil dir no, és que hi ha d'haver dos rius que connecten. Clar,
segur.
Ves-hi tu. El president Jefferson hagués volgut anar a descobrir aquestes meravelles i perills que amagaven aquestes terres, però saps què? Va preferir no complicar-se la vida i delegar la tasca en el seu secretari personal.
Amb lo que està a casa, per què m'he de moure?
Exacte. El seu secretari personal era un exoficial de l'exèrcit anomenat Meriwether Lewis, i Lewis era un erudit autodidacta en diversos camps, destacant sobretot en botànica, zoologia i geografia. I no saps quina edat tenia, Sergio?
Suprema.
28 anys només, i tot això ja tenia l'home, imagina't. Per tant, semblava que era l'home indicat per encapçalar aquesta expedició. I és que, a més, Jefferson volia ensenyar al món que ells també eren capaços de dur a terme expedicions tan transversals com les que havien dut a terme l'Armada Britànica amb els viatges de James Cook, que vam parlar la setmana passada, que, com bé sabeu, van enlluernar mig món. Els $2,500 que Jefferson va aconseguir per aquesta expedició no van ser suficients per contractar un científic. I saps qui va haver de fer totes les tasques científiques?
Ell mateix.
Doncs exacte, tot va recaure sobre les espatlles de Lewis. Però Lewis tenia molt clar que si algú l'havia d'acompanyar en aquesta aventura, aquest havia de ser William Clark, un vell amic de l'exèrcit, a qui va oferir compartir el comandament i el rang de l'expedició. I si et sembla, doncs comencem el viatge amb el Lewis i Clark.
Endavant.
El nom d'aquesta expedició era Cosa Descobriment, mai millor dir, perquè això era anar caminant i a veure què et trobes, eh?
Sí, sí.
I al maig del 1804 començaven la seva aventura remuntant el riu Missouri amb una barca de 17 metres i dues canoes enganxades amb 48 homes remant riu amunt, eh? Riu
amunt. Mare meva.
De l'expedició plena d'homes, deixa'm que et comenti el tripulant que m'ha fet més gràcia, perquè Lewis va tenir la brillant idea de dir, escolta, ja que me'n vaig, m'emporto amb mi el meu gos, que es deia Seaman, que era un gos de raça Terra Nova, que després ja el penjarem en tot cas a internet.
Ah, llavors que és... aquella foto és el Seaman.
Ah, exacte.
Ah, amic.
Tenim una foto del gos, no del gos, sinó de la raça, que és un gos negre, molt pelut i molt gran, que era el gos de Lewis Seaman. Els homes de Lewis i Clark avançaven molt lentament i van veure que no era segur viatjar per aquell riu ràpid amb la barca, i saps que van tenir la brillant idea de dir, escolta, baixem de les barques i les arrosseguem nosaltres mateixos per aquest riu.
Caram.
O sigui, imagina't el viatge que van haver de fer a molls, tots xops d'aigua, arrossegant les barques pel riu. O sigui, una cosa increïble, a més riu amunt. Durant aquesta travessa van fer els primers descobriments, com la d'uns estranys animals que anaven amb grups de fins a 2.000 exemplars, es tractaven de búfals i antílops, i fins i tot van aconseguir atrapar un gosset de les praderies, que va ser enviat un any més tard a la Casa Blanca, on va fer les delícies del president Jefferson i dels seus visitants.
Com va? Com és això?
O sigui, tu arribaves a la Casa Blanca i et rebia el president Jefferson amb el seu gosset de les praderies. Sí, sí.
És com molt estrany tot, no?
És molt estrany, però mira, aquestes coses tenien aquests senyors, el Clark i el Lewis. Amb l'hivern van arribar fins on tenien documentat, aquest tros sí que sabien més o menys que trepitjaven, que era el territori de la tribu dels Mandan, actual Dakota del Nord. Allà van construir un fort i van esperar a que passés l'hivern. Però, com sempre, els hiverns solen ser realment durs. I és que aquest, déu-n'hi-do, aquest va ser èpic, perquè l'únic termòmetre que no es va trencar, que no es va trencar, va arribar a registrar fins a 40 graus sota zero. Déu-n'hi-do, no ho sé, però déu-n'hi-do. Gràcies a la complicitat dels indis van poder sobreviure, i a més, en aquesta tribu van recollir tres expedicionaris més que serien realment claus per a la seva supervivència. Es tractava d'una noia de la tribu dels Shoshone, anomenada Sacagawea, que faria les tasques d'intèrpret, i també el seu marit i el seu fill, atenció, de només 2 mesos d'edat. O sigui, déu-n'hi-do, aquests tres tripulants nous del nostre viatge. Un cop arribada la primavera, l'expedició de Lewis i Clark va reprendre la marxa amb només 31 homes, ja que la resta va dir, saps què? Ens en tornem a rumb a Washington i li portem el gosset de les praderies al president, que segur que li farà molta il·lusió.
Importantíssima.
I tant. Doncs seguim amb el nostre viatge i comencem la segona part. I és que en aquesta segona part del viatge seguien mantenint l'esperança de trobar el pas d'aigua que connectés els dos oceans. I si la cosa fins aquí no ha estat fàcil, compte, perquè això ara encara es complica més. Segueixen remuntant el riu Missouri, però en lloc de diversos gossets de les praderies tan divertits, ara el que es troben al marge dels rius són ossos de 2 metres i 40 centímetres i especialment ferojos, o sigui, quines bèsties al costat del riu.
Simpàtics, no?
Sí, exacte. Necessitaven trobar de forma immediata la tribu del Shoshone per rebre les indicacions pertinents, ja que començaven a anar un pèl perduts tant remuntar rius ja no saps on pares. Per això Lewis i tres homes van tenir la brillant idea d'avançar-se al grup en busca de la tribu. Quan uns vigilants de la tribu els van veure arribar, el cap del Shoshone va enviar ni més ni menys que 60 homes a cavall per carregar contra Lewis i els seus homes. Per sort, la sang no va arribar al riu, i mai millor dit, i el cap de la tribu va accedir a conèixer tota l'expedició. I sorpresa, perquè la intèrpret que havien recollit al campament anterior, Sacagawea, era ni més ni menys que la germana del cap de la tribu.
Això és tenir sort.
O sigui, això és tenir, però molta sort. El cap de la tribu, es fan amics, naturalment, els indica quin camí han de seguir, però els diu que es treguin del cap la idea de la connexió dels dos oceans. A més, els diu que el terreny que els espera són muntanyes i serralades abruptes i no un descens fàcil cap al Pacífic, com ells pretenien o desitjaven en aquest cas. I per si no fos poc, els diu que han de retrocedir 240 quilòmetres enrere per prendre el camí correcte. Així que tornen a reprendre la marxa cap enrere.
Anaven ben encaminats.
El que fan és canviar alguns articles per cavalls amb els indis per intentar fer la marxa entre les muntanyes més lleugera. Cada dia es llevaven coberts de neu i les condicions eren cada vegada més i més dures, i van arribar a passar tanta gana que es van veure obligats a sacrificar els cavalls que poc abans havien intercanviat amb els indis per poder menjar. O sigui, imagina't les condicions després de tot el viatge que han fet de remuntar rius, de passar l'hivern amb la tribu dels Mandana. Ara es troben així, que estan travessant les muntanyes, i déu-n'hi-do les condicions que es troben. Es van topar amb més tribus que ja havien tingut contacte amb homes blancs arribats del Pacífic, i en el seu diari personal, Clark afirma que com més coneixien els homes blancs, més hostils eren els indis amb ells. O sigui, per alguna cosa seria també. Malgrat això, la tribu dels Net els va ajudar a construir canoes, i per fi, ja, per fi, van poder baixar al riu Clearwater i després al Columbia com Déu mana. O sigui, seguint el curs normal del riu. I també, per fi, el 7 de novembre de 1906, Clark va anotar al seu diari "Oceà a la vista". Per tant, van arribar a l'Oceà Pacífic, en el territori que actualment és Oregon. Allà esperaven trobar algun vaixell comercial que fes la ruta de tornada, per també, home, doncs ja que has fet aquesta travessa, estalviar-te el que és la tornada, però com no podia ser d'una altra manera.
No em diguis això.
No va ser així, i van haver d'aguantar de nou un altre plujós, fred i llarg hivern allà. Van construir-se un fort i van dir, doncs mira, ens haurem d'aguantar. Van esperar que la neu de les muntanyes rocalloses es fongués, i sí, amics, van tornar a desfer tot el camí que havien fet, el van tornar a desfer de nou a través de tot el continent.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
El retorn triomfal.
Home, és que no n'hi ha per menys, i a mesura que van anar arribant a les poblacions que dos anys abans els van veure sortir, van ser rebuts com autèntics herois i amb alegria i joia, i incredulitat també, ja que després d'aquests dos anys i mig la gent, doncs bé, els donava per morts, perquè la gent havia arribat, els que havien arribat a Washington amb el gosset de les praderies del president, doncs sí, estava molt bé, però clar, aquesta gent no tornava i ja els donaven per morts.
Aquest la llabra anant, què deu ser aquells dos?
Sí, sí.
Ah, deuen estar morts.
Exacte, molt bé, aquell
ja... I apareixen per allà,
ja està,
hem tornat.
Sí, sí. És que a més, van tornar després d'una travessa de més de 13.000 quilòmetres, fetes a peu, a cavall, a canoa, travessant el riu a peu. És que a mi el que més em sobta és que feien el riu costa amunt. És que remuntar un riu no ha de ser gens fàcil, això, amb tots els animalons que t'hi pots trobar per allà. O sigui que...
Salmons.
Déu-n'hi-do. Però tot i l'èxit de la supervivència i el descobriment del territori, així com de la fauna i la flora, en certa manera l'expedició Sergio hem de dir que va ser un fracàs, perquè es va trencar la il·lusió de descobrir el canal d'aigua que connectés l'oceà Atlàntic i el Pacífic. L'expedició va anar bé, però el resultat no va ser bo, perquè no van trobar... perquè no existia. No?
És que no existia. És que no n'hi havia, llavors,
però,
qui per casa ha de ser?
Doncs això va ser... fracàs, perquè, clar, ells ho volien i no ho podien tenir.
I van dir, doncs ho farem a la força, això, al cap d'uns anys, va ser.
Exacte. I com a mostra de gratitud, el president Jefferson va nomenar a Lewis governador de Louisiana, que era un tros de terreny, de veritat, i a Clark, supertinent d'Assumptes Indis, i governador de Missouri.
Compte, o sigui, amb el càrrec, eh?
Supertinent d'Assumptes Indis, que en aquella època no era poca broma, perquè començaven ja a haver-hi alguna batussa entre indis i americans, en aquells moments. Aquí hem vist els indis també que eren molt afables, i els americans també, però no, això no seria la tònica que dominaria els anys vinents. Però, si et sembla, anem cap al final. I és que el 1909, Meriwether Lewis va ser trobat mort a un camí de Tennessee, i sembla ser després que aquest se suïcidés.
Espera, que va malament, aquesta història.
Sí, home, és que no n'hi ha per menys després de totes aquestes historietes. Tot i això, la mort no està clara i les especulacions de la mort de Lewis són realment moltes. Es parla de conspiracions vàries. Sigui com sigui, Sergio, el viatge a través del continent americà de Lewis i Clark va donar una nova dimensió als Estats Units, i fins i tot per alguns historiadors ha estat comparat al viatge de l'home a la Lluna al segle XX.
Ostres, doncs bona comparació, eh?
I tant.
Sí, sí, això va ser el segle XIX.
Segle XIX, inici del XIX, i aquell altre va ser el segle XX. Els americans sempre descobrint.
Compte, és que descobrir no, però explorar un continent sense per primer cop, compte.
Déu-n'hi-do, eh?
Compte, perquè...
Això ens hauríem de plantejar, posar-nos al cap de que no ha de ser gens fàcil començar a caminar i no saber trobar el mapa, el que dèiem al principi, un forat blanc.
No, és que no saps ni on vas.
No saps que hi ha...
Vas caminant.
Vas caminant amb canoes i remuntant rius, o sigui que déu-n'hi-do la feinada que van tenir Lewis i Clark.
I amb bossos de 2 metres i escats, eh?
2 metres 40 l'osset, el company.
No està gens malament, llàstima d'aquest final trist, però vaja.
Les històries totes tenen un final.
Ah, ja sé aquest. Marc Casanovas, moltíssimes gràcies, com sempre, per portar-nos les teves cròniques. I la setmana que ve, l'última crònica de Casanovas de la temporada.
Exacte, me'n vaig a explorar.
Això mateix.